Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
Aquest dissabte, el grup Teatre Eros ens oferirà la lectura de Matitzada de Sal i Perba Coent, una espipellada de l'obra literària de Josep Melià, quan coincideix que es compleixen 20 anys de la seva mort. I ara en volen parlar una estona i ens acompanyen aquí a l'estudis de la ràdio la Francesca Palou, que s'ha encarregat de la direcció i també de la dramatúrgia d'aquesta lectura. També han vengut també el Ramon, Antonio Comas, i tenim també el regidor de Cultura, en Josep Marquet. Benvingut tots. Gràcies per ser a la ràdio.
Gràcies.
Gràcies.
Si voleu, podríem començar explicant què és Sal i Perba Coent, vull dir, aquesta funció, de quins textos, de quins relats de Josep Melià neix.
Hola, jo sóc la Francesca. Bé, el títol de l'obra expressa una mica el que és aquesta lectura, que és una selecció de fragments de la novel·la Les pluges de Sal, i nosaltres hem seleccionat, hem agafat un fil conductor que ens va semblar interessant, i evidentment no feim cap spoiler de la novel·la ni té res a veure en la novel·la, el que és l'estructura de la primera part de la lectura.
Perquè el que volem és que la gent s'engresqui, la compri, si la troba, perquè...
I la llegeixi. I la segona part... Bueno, i la segona part del títol que dius Perba Coent, pues, també està relacionat amb que la cosa és un poquet picant. I també hem ficat un fragment de monòlegs d'un picador, de diari d'un picador, i això, i aleshores vendries això, una selecció de fragments d'aquestes dues peces de l'obra d'en Josep Melià.
Fet aquesta introducció, podem parlar també de Josep Melià, bé, conegut com a polític, advocat, i per aquí fa una estona xerraven d'arrels pollencines, això ara mos ho explicareu millor. Què és allò que vos engresca de la figura de Josep Melià, també de la seva obra literària, després de preparar tot aquest temps, la lectura dramatitzada que podrem veure?
Bueno, tu també d'en Pep, va més que Xerri, en Pep.
Bé, jo vaig tenir la gran sort de conèixer i de preparar, perquè no deixant d'amistat amb en Pep Melià, que ara puc continuar amb la fill, ella un poc més forta i és millor, i jo també molt bé. Bé, amb en Pep Melià és veritat que és d'arreu pollencina, vull dir, jo ara ho xerràvem abans a micro tancat, abans de començar, que clar, per tot surt Artà el Cudi, perquè ell va néixer Artà i després se va casar el Cudi i va morir el Cudi, però també és vera que ve de pares pollencins, el seu pare, sa mare ho estic que van d'aclarir, n'hi ha gent que sí que em diu que sa mare era polla per mi i que també té que no és només una llama, sinó són les dues llames pollencines, i això de qui diu menja ho tinc que tenir clar. Lo que sí que, clar, son pare per mi el destinen a Artà com a secretari de l'Ajuntament o secretari de la notaria, que era una cosa de gestes, i ell ja neix allà i se fa la vida allà. I més en Pep era una persona que estimava el poble, que estimava allà on vivia i que honrava també allà on vivia, i a més estimar Mallorca. I crec que tot això se vol. De totes maneres, jo, quan me van proposar que això surt un pot des del CUD i que li volien fer un homenatge a l'obra cultural d'allà per els seus 20 anys, que quan fa 20 anys que me'l va deixar, una de les coses que me va agradar també és oblidar-nos un poc de polític, perquè la seva part política ha eclipsat el que és la seva part intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera. Ell era una persona que, a part d'escriure, que va escriure prosa, va escriure poesia, i ha escrit moltes coses, després també tenia un gran coneixement de l'art, vull dir, jo me'n recordo de mítings, anar a sopar i fent tertúlia, pues, quan mos contava moltes coses d'art, d'artistes, això en sabia molt. És un poc el que a la Renaixença deien un humanista, no? Un home de la Renaixença, humanista, que sabia un poc de tot. I jo crec que també, i llavors elles que són la xerxa de l'autora i els que són el que han fet, que fan l'obra, suposo que mos ho acabaran de confirmar, és reivindicar un poc aquesta part que la política ha eclipsat d'en Pep com un home, un intel·lectual, un humanista, un home que tractava i que coneixia moltes coses.
Si voleu, podríem parlar precisament d'aquesta part literària. Vosaltres, com definiríeu la seva obra o què és allò que vos ha captivat de l'obra de Josep Melià?
Bé, na Francisca et s'esperta. Jo sí. L'únic que xer és...
Però ho heu viscut, com... heu descobert coses i ho heu viscut també.
Que, per exemple, té la seva prosa és, per jo és molt complicada, vinc a dir. De fet, quan llegim una frase no acaba mai, vinc a dir, són subordinades i subordinades i més subordinades, no és així, és molt complicat. I clar, i a vegades te comença a contar una cosa, per enmig fa com jo, que se perd, i llavors es continua, que ell no se perd, ho fa amb intenció. I clar, i la nostra directora, quan t'ho ha escrit, mos ha fet com a tres personatges, no? I cada personatge diu com un bocí de sa frase, perquè tu puguis entendre molt millor i te sigui manco dificultós fer-ho. Per tant, clar, quan t'escriu, és... com a barroc, jo si fos art diria rococó, molt carregat.
Jo crec que ell era un home tan intel·ligent, un home amb un cap tan ben posat, un home que sabia tant i que li havien tantes coses dins el seu llet. Ja clar, suposo que a l'hora d'escriure, jo no som cap expert en aquestes coses, però que a l'hora d'escriure...
Ei, t'ho deia, ho comentava, ho vivia tot, ho deia des de diferents. I això és més complicat a l'hora després de nosaltres poder-ho llegir i transmetre. Per això... La Francisca ha fet molt bona feina perquè ens ha ajudat i ajuda també el públic que quan vengui ho pugui entendre molt millor i en gaudirà molt més. I també el que està molt bé, que no m'hi havia aturat mai, és arrel dels comentaris de la gent, són la quantitat de paraules antigues que han desaparegut i que tu en aquesta obra te'n dones compte, que dius, ah sí, la meva predina ho deia, ah, i te venen aquestes idees.
Sí, que té una gran cultura del llenguatge, un gran coneixement del llenguatge popular, i realment l'estructura de les seves frases, que diu l'Antònia, me va donar peu a fer aquest muntatge, perquè en realitat ell el que fa, a part que té un domini i molt de recursos lingüístics, de paraules ben mallorquines, i no és que siguin paraules cultes, sí, també, però... paraules d'ús quotidià que ja no s'usen, és que en realitat l'estructura de les seves frases és com nosaltres quan xerram, no? Que tu xerres i te'n vas per aquí, després te'n vas per allà, després tornes darrere i reculls, i realment això és el que em va donar la idea d'estructurar diguem-ho personatges en tres registres. Aquests tres registres que podria ser una persona, hi ha un registre que és d'una persona molt docta, molt saberuda, molt estricta en les seves valoracions. Després hi ha un altre registre que podria ser més bé aquella persona que critica, que te cerca sempre la part que et val, i llavors hi hauria un altre registre que expressa per jo l'amor cap al seu poble, cap a el que són els cortenencs, perquè en realitat aquesta obra... Les pluges de sal, passa un poble imaginari que se diu el Cortà, en què junta una síntesi de Pollença, Alcudi i Artà, que són els seus tres pobles, i tot plegat pues, se veu aquest gran amor que tenia ell cap a la seva terra, i que també ho ha reflectit en les seves obres d'assaig, no? El mallorquins,
sí,
i això.
Sí, de fet, el mallorquins, que després s'ha reeditat com la nació dels mallorquins, jo crec que és un dels grans referents de la mallorquinitat, vull dir, que ara fa també, crec que fa dos anys o tres, també va ser un aniversari sí,
de la publicació
sí. I ara va, a Can Llobera me'n record que hi va haver una taula redona i tal, i també va ser molt interessant, quan ja en aquell moment posava de manifest coses que avui en dia encara estan passant. Vull dir, això crec que és important.
I de fet, quan descriuen ets el Cortadent, realment mos està definint en altres, en els mallorquins, així com som, que mos deixam, ja està bé, ja va bé, sempre és aquesta mallorquinitat que ell defensa. I també ho veus a dins d'aquesta obra literària.
Bé, ja me sap greu no estar d'acord amb Antònia. Ara no estic d'acord amb cap. Què t'apareix? Havia de Bacocu que paràs aquí una mica...
És
prevacuent.
Això qualcú ho ha de fer.
Jo no estic d'acord que sigui tan complicat, perquè jo trobo que el que m'ha tocat a mi fer...
És molt quotidià.
És molt, no sé, molt quotidià, quan diu una... Però jo ho entenc perfectament, perquè molta de gent haurà viscut i ho han viscut i no sé. A mi m'ha agradat molt aquest test que m'ha tocat fer i ho trobo, no sé, per què ho he viscut jo, però crec que ho ha viscut molta de gent.
Un pop picador primer ho eres. Un pop picador crec que ho eres.
Home, tothom pica el que pot.
Sí, diu, no sé per què m'han donat aquest personatge.
Sí, no sé per què deu ser. Així que jo, Antoni, me sap greu, però no el trobo gent complicat.
No, si jo te dono la raó, si jo ja voldria ser picadora com tu. Ja tens el 50% del públic de part teva amb aquesta part de picadors i picadores.
Això agrada, això agrada. La part de prova coent.
Però, clar...
Aquesta obra, Rondalles de picadors, que és un recull de...
Que per cert, encara no sé quantes vegades ha arribat a picar o no picar ell. Sí, perquè cada vegada, sí. Allà darrere estic comptant les vegades que pica...
I no arriba a picar res, no te pensis, però els picadors tenen molt de pico, sí. Que diuen.
Està molt bé, ja.
Per més de serrar que una altra cosa.
Bé, exacte. Sí.
I lo que de... Encara que no piqui, diré que he picat, que més m'adona, no?
Aquí.
Aquesta obra, la Rondalles de picadors, és la primera que va publicar de narració breu. I clar, té un estil molt fresc. Bueno, perdona, aquesta teva, tan fresc tampoc no. Ara no ho escriuríem d'aquesta manera. Hem de pensar que, clar, aquest personatge, en Josep Melià, està inscrit dins una generació literària que varen veure unes fonts totalment diferents de les que avui veuen els escriptors. Ara avui en dia s'escriuria aquest personatge d'una altra forma. I clar, però ells venen d'una sociologia, diríem, de l'època del final del franquisme, que comencen a investigar el realisme social, el realisme màgic, i ell, aquesta obra, aquesta primera obra, que és de l'any 60... Bueno, està escrita a partir de l'any 61 i l'any 67, aquesta de les rondalles de picadors, que totes les històries són molt divertides, i hi ha molt de personatges així curiosos i, ja diria, excèntrics i tot. I cada història, cada narració és com una perla, no? Però que te deia que l'estil, ell evoluciona moltíssim, perquè clar, des d'aquesta primera... perquè ell va començar escrivint poesia, però després en aquesta narrativa, i llavors va anar a començar a escriure novel·les. La darrera novel·la no la va poder acabar, està inacabada, però evoluciona moltíssim i creix, i el llenguatge, l'estil, hi van evolucionant. I el darrer, lo de les pluges de sal, no és que sigui tan darrer, però les pluges de sal sí que ja se veu més una espècie de realisme màgic, no és tan quotidià, diríem, com les primeres narracions. Que les primeres narracions, però és que són històries de veres, que tu dius això, és ben real que hagi pogut passar. Sí. I aquesta del Cortà, la de les pluges de sal, parteix d'un fet real, però ell el transporta a un món totalment imaginat, és preciós.
És la de la voladura de la punta de la troneta.
Exacte.
Hi ha un vídeo que se circula d'una ola d'un temps.
Sí, que...
I partint d'aquí és quan...
Però així com explica, és molt curiós la capacitat que té de descriure el personatge, de descriure inclús el paisatge l'enamora. I de fet a la seva obra té una sèrie de textos que són entremig de la creació i l'assaig, que dedica moltíssim a Pollença, és a dir, té moltíssimes coses escrites sobre Pollença, sobre personatges de Pollença, que els menciona i te diu fulanito de tal, no sé què, o fulanita, i era un gran admirador del seu poble, de Pollença sobretot era un gran admirador. L'altre dia vaig llegir, no sé bon què ell deia, i clar, ell era admirador, perquè Pollença per ell era com un... no hi havia viscut, en realitat sempre havia viscut a Artà o a Alcudi, i Pollença era com que només hi anava dies de festa i tenia una visió del poble de Pollença diferent de la, d'aquesta poble més quotidià que tu hi vius i que cada dia te trobes problemes.
De fet, la visió només venia de festa, o venia a visitar la família també.
Sí, costa, clar, però no hi vivia, no se trobava. Sí.
Visites de diumenge, segurament,
exacte,
no?
Quan hi havia actes... De...
Mares i cristians, no, la patrona...
No, i no, també venia molt quan hi havia temes d'art, inauguracions, exposicions també. I coses d'aquestes, perquè ell era un gran amare de l'art.
Però no batallava les pollencins, que quan diu en Miel, llàstima que hi hagi pollencins a Pollença.
Però... Sí, això en Costa Llobera ja ho deia, Pollença, bona olla i mala carn.
Sí, com en Rossinyol, que diu, quasi quasi havia dit el mateix, no? Diu, quin poble més fosc i més negre, diu, menys mal que el paisatge és lluminós i tal. Però bueno, tots els pobles tenen el seu.
Sí.
Com heu explicat, el format en què veureu l'obra és una lectura dramatitzada, estareu vosaltres dos, envien l'Antoni a l'escenari, però també acompanyat d'una tercera persona, que és Nadella, no?
Nadella Mira, que avui no ha pogut venir per qüestió de feina. Sí, realment, hi ha una part de l'obra que som tres actrius i l'altra part és el picador tot sol, que llegeix el seu diari. Mm-hmm. És molt interessant.
Mm-hmm. Moltíssim. Però és mal de fer saber quantes vegades pica.
Jo duc es compte, no te preocupis, Antònia. Jo duc es compte.
A cocos i a menta pitjava més.
Aquesta funció, de fet, crec que ho explicava en Josep, ja va sortir com a iniciativa al CUDI arran d'aquesta proposta de l'obra cultural balear. Heu estat ja a l'auditori del CUDI, no? Conta-nos com han estat les primeres sensacions després d'estrenar i d'aquesta representació.
Enviado, contarà.
Vinga, Biel, conta-mos.
Diari d'un picador.
No sé jo, la sensació que jo vaig tenir de quan elles tres estan damunt l'escenari allà al Codí va ser que la gent, de veritat, estava molt atenta, estava molt engrescada, fins i tot seguien molt bé el fil, perquè si mateix és complicat... degut en el vocabulari, això que comentava en Antoni, que no és fàcil seguir-ho, eh? Mm. Però sí que la vaig... Això, quan ets actor, tu sents quan respires l'audiència. Mm. La sents allà i sents si són o no hi són. Si no, comences a sentir cadires que fan renou i comences a sentir coses. Gent que té tòssina. Això, a part d'elles, és el que jo puc contar, dit de entre cametes allà a Cortina, no? Però després jo, quan vaig sortir jo, la veritat que me vaig sentir acollit de primer moment, me va agradar molt, 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 va ser una sensació de veritat fantàstica, me va encantar, i no, jo no me pensava que tindria tanta...
Clar, quan nosaltres l'he llegit tantes vegades, no li veiem, però clar, la gent sí. Que ho escolta per primera vegada.
Sí.
I també que mos esforçam, en el sentit...
O sigui, veiem unes bones xuades, eh?
Que quedi molt clar. Sí. Perquè el que passa més pena és que te passi qualque cosa desapercebuda i t'intentes donar a entendre.
També...
I jo me vaig notar que hi havia com una connexió.
Sí.
És a dir, sí, sí. Igual que algú ara se pot pensar que ho dic per dir, però no. Ben que dir, estàvem, o jo estava damunt l'escenari i notaves un silenci i després de sobte senties rialles. Una rialla i deies, ostres, si jo aquí mai m'havia aturat a pensar que havien de riure, perquè no ho contes perquè riguin, tu simplement ho estàs llegint. I veies que, jo què sé, qualsevol d'això, quan senties qualcú que reia deies, i això? I però te notaves com un ambient màgic.
A tot
jo
això.
Va crear una bombolla dins la bombolla.
Ja m'ha acabat.
Això deu ser màgic per vosaltres,
sí, és màgic,
no?
Va ser totalment màgic. També vos he de dir una cosa, que un teatre, un actor no fa teatre, fa teatre un públic i l'actor, els actors. I per tant, allà hi havia un públic que eren gent que estimava, moltíssima gent, que el coneixia, que l'estimava i que el valorava, familiars, amics, etc. I això també va ser, molta gent, el vàrem veure allà damunt. Jo el que més me va impactar va ser una persona que me va dir, talment era ell així, com això, perquè la imatge que nosaltres tenim d'ell és la seva imatge pública, com a polític, com a persona, abogat, una persona formal, etc. No m'esperava mai jo que tingués aquesta imaginació narra i aquest domini i també aquest sentit de l'humor tan fi que tenim els mallorquins també. I ell en qualsevol moment ho diu, riuen i filosofen els mallorquins a partir del llenguatge, tal, igual. I comencen una frase i no la tal. I és el que fa ell, realment escriu l'estil dels mallorquins. Però l'ambient que hi havia al Cudi era per també, hem de dir això, que teníem un públic forofó.
És mateix, esperam a Pollença.
També, igual.
I a més, a Pollença hauran de fer doble feina, vull dir, ja.
Aquí.
Ja, hauran de fer dues ballades. Perquè, clar, no tenim, a Pollença no tenim la sort de tenir l'auditori que tenen al Cudi, i que hi ha molta de gent. Aquí tinc la sort de tenir el claustre, però el claustre només és en distiu, i també hem pogut aprofitar aquest estiu, però ara no. I clar, amb el tema del Covid, els aforaments s'han reduït bastant. Llavors s'havia programat una... Bé, està programada i serà la primera d'això, era a les 6, les 18 hores.
Jo crec que aquesta s'ha esgotat ja,
potser. Exacte, ser? Ja està tot ple, i hem obert la segona a les 8. Ja ho havíem comentat amb elles, jo com vaig reunir amb elles, ja els hi vaig dir, jo m'ho esperava, en certa manera m'ho esperava, perquè clar, en Pep aquí era molt estimat, jo me'n recordo quan, tant amb el CDS com amb Unió Mallorquina, amb Convergència i Balear, quan havíem de fer qualque mítin i tal, si no podia venir aquest de llista amb això, sempre deien que vengui en Pep. M'agradava molt.
Quan xerrava.
Passaves hagut de sentir-lo, això.
Escolta-lo, llavors ja els hi vaig dir, jo supos que no bastarà l'aforament i haurem de fer una segona sessió, i ja estava tot un impactat, i de fet ha estat així. Vull dir, ara hi haurà una segona sessió a les 8, que la gent se pot apuntar igualment com això, que de fet avui a les 3 ja n'hi havia 15 d'apuntats per la segona sessió, vull dir que per això m'ha mollat, i espero també que les dues sessions estiguin plenes i que ho publicin. Jo considero que sí, perquè molta gent que sé que vendrà, gent també que coneixia en Pep i que ha tingut relacions amb en Pep a nivell d'amistat o a nivell polític o a qualsevol altre nivell.
Clar, cal adaptar-se a tota aquesta normativa, a totes aquestes mesures relacionades al Covid, però Pollença precisament és un exemple de nova mollat pel que fa a la cultura, perquè ja, no sé, aquest estiu varen tenir festival, varen tenir moltíssimes coses, encara que siguin d'una altra manera, de forma alternativa, adaptades a les circumstàncies que tenim. Per tant, jo crec que vosaltres podeu posar de manifest que la cultura sí és possible i sí és segura, i que n'han de tenir, no? Teniu ganes de públic, de directe, de...
Home, després de tant de temps, nosaltres pensem que som espectadors com... com se diu, espectadors compulsius de teatre.
Sí, cada... també sou consumidors, no?
Molt consumidors. I tot el confinament i tot el desconfinament ens hem hagut d'estranyar allò que diuen, i hem enyorat moltíssim, jo enyorava moltíssim anar al teatre, i ja no t'ho dic, fer alguna cosa. Perquè a més, a part de que feia estona, que no, per qüestions personals, que no fèiem així res nou, quan ens vàrem plantejar aquesta cosa, aquest projecte, jo em va fer molta il·lusió, perquè feia estona que no feia res. I sí.
No,
però ens ha duit un any de feina.
Sí.
Sobretot a tu.
Sí, però per les circumstàncies també no ha estat un any així seguit. Però, bueno,
no, però
sí que...
és vera que se nota que aquestes llanes de cultura, de llanes de sortir, llanes d'anar a actes, de fet, s'omplen. Vull dir, ja, per exemple, fa un acte que ara em muntava fa poc, l'organitzador em deia, això jo no esperava tanta de gent i tal. Dic, no, mira, han d'esperar gent perquè la gent en té llanes. I el que dèiem, un, els aforaments són més reduïts, i l'altre també la cultura et segura. Vull dir, clar que la mala fe és dir, no fent res, tanquem i no se fa res, i així et segur que no hi haurà contagis. Però si se fa ben fet, se mantenen distàncies, se du mascareta de tot ho tens, hi ha poques possibilitats, i s'ha demostrat que hi ha molt pocs contagis a la cultura, i jo crec que amb això han de ser valents i han de donar una mà també a la gent de la cultura, perquè també aquesta gent ha de menester fer feina i ha de menester treballar, i no és només l'actor o músic, això, és tot el que envolta, el que té ells.
Sí, hi ha molta gent fer feina.
Tècnics,
tècnics de so, que sí, posa llums, mou molt l'economia, s'ha de moure.
Nosaltres, això sí que ho vull comentar, com a actor, mos canvia molt la visió, el sentiment, les sensacions en veure el públic en mascareta.
Sí, això, sí, és tremendo.
És cert que, no sé, si no han estat mai damunt d'un escenari, no han tingut aquesta sensació, és molt forta.
Sí.
Costa bastant veure uns ullets amb la cara tapada, i si fas una cosa que creus que els ha de fer somriure, ja no dir riure, i no els veus, és una cosa...
No hi ha feedback.
És molt fort, és molt fort.
Has d'aprendre a somriure en els ulls, ara.
Sí. Jo només demà, que si surt jo i faig riure, que riguin fort, que ja ho senti. Que ara, ja ho senti.
Ara no reprimir-se que ha riat ni una, que soni...
Fora por.
Que soni més fort que mai.
Sí, sí.
Això mateix. Però, vaja, sí, tot hi som, amb mascareta posada.
I tant.
I ja està.
I manet.
Sí, vull dir que el públic també s'ha adaptat
molt bé,
no? Sí, i aviat que això és la realitat que hi ha per anar al teatre.
I per estona crec que n'hi haurà.
Sí, per això crec que no s'ha d'abandonar totalment tot aquest món, perquè n'hi haurà per un parell d'anys.
Sí,
no, jo també vaig amb sorpreses que la gent ara té molta més paciència, és a dir, abans havia de fer una cua i ara m'ha après a fer coes, que m'estan tornant un poc europeus amb això.
No, m'estan tornant cubans.
Ja va bé.
Bueno, també.
Perquè en altres no estem...
Quan si anaves amb dòlars de poli escola.
No estem acostumats, i a més la gent no arriba a tots amb un, la gent va... Així...
Sí, això escalonadament... Tots els actes s'anant muntant, ho vaig veient, que la gent arriba amb més temps, que se fa la cua, que no protesten si han d'esperar. Això és d'agrair també, perquè va, suposo que la gent compren les circumstàncies. Sí.
Això és que de veure-ho passen putes, són els picadors ara.
Sí.
Fa mal sortir.
Els sectors
xerrants aquests. Quanta costa de coco ara, digue'l. Estudies o treballes?
No, però pensar que no hi ha estrangers.
Com
no hi ha estrangeres.
No hi ha estrangeres.
No per això.
Res de
no
conformar-se al públic local.
És així.
Res de cant de fora.
Cant de coi. I que no hagi corredor segurs.
Quilòmetre zero.
Quilòmetre zero.
No, ara.
Quilòmetre zero.
D'acord. Producte...
Sense sortir de casa.
Hem de promocionar el producte local.
Molt bé.
Idò, així ho farem per aquestes entrades que queden per segona funció, cridam, no? A Can Llobera, com ho
feim? Can Llobera, el telèfon de l'Ajuntament, 53-008, extensió 200, o de matins, i na Cati a l'Omà, vos atendrà i vos prendrà nom i telèfon, i fins que hi ha llocs. Després, si hem de fer una tercera funció, ja haurem de cercar un altre.
Si tres seguides seran poc massa.
Exacte.
Serà poc massa.
Però, vamos, si no omplim dues, jo ja estaria molt content.
S'ompliran. Idò, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio per parlar-nos de Sal i Preconen. Tenim moltes ganes de veure-la i que vagi molt bé com el codi, que tornis a un gran èxit.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.